Benvinguts al Tamar Talks, una iniciativa de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. I avui comencem una de les quatre edicions que farem enguany parlant d'un dels temes que, no, que més en voga i més hi ha actualment sobre la taula de moltes sobretaules o moltes empreses, que és la intel·ligència artificial. No? I tenim el plaer de tenir la Marta Barris, emprenedora, consultora en intel·ligència artificial i automatització. Benvinguda, Marta.
Moltes gràcies.
Primer de tot, explica'ns una mica breument la teva trajectòria professional, no? Com vas arribar, clar, això de la intel·ligència artificial, no, segurament no vas estudiar, no? Res d'això, perquè no existia, però una mica com vas arribar en aquí, quin és el teu inicis i com vas arribar en aquí professionalment a dedicar-te a aquests temes?
Bueno, jo he de dir que la meva primera aproximació a l'empresa va ser a través de les assessories. O sigui, jo vaig començar en el món empresarial sent assessora comptable fiscal d'empreses. Això em va permetre doncs, tenir una visió 360 del que és la gestió empresarial en empreses de tots els sectors i de tots els tamanys, no? Jo sempre dic que els meus clients anaven des d'un agent comercial fins a una empresa doncs, industrial o una comercialitzadora o aquí que estem a la Costa Brava, doncs hotels, càmpings i no? Més turístic. Per tant, aquesta jo sempre em vaig centralitzar o una de les meves principals preocupacions era la dada, és a dir, poder assessorar-los, tenir les dades de l'empresa en temps real per poder realment gestionar el negoci en temps real. Sempre deia que els assessors arribàvem tard, no? Perquè sempre analitzàvem a posteriori i per tant això ja amb una perspectiva de 20 anys a dia d'avui ha canviat, és a dir, la dada en temps real és un fet, és a dir, el tenim, podem accedir a ell. I una mica doncs, aquesta visió 360 d'assessorar em va portar doncs, a diferents àmbits després, a arribar a nivells de ser doncs, una més controller financera en una empresa de retail. Vaig treballar també en temes d'implantació de SAP a una empresa industrialitzadora i tot aquest background de processos, de fluxes de treball doncs, m'ha anat portant amb temes de gestió i finalment doncs, l'any 2000 vaig començar a emprendre els meus propis projectes. És en aquí on hi ha aquesta aplicació de coneixement, doncs m'ho porto en el meu terreny i en el novembre del 2022, quan irromp la intel·ligència artificial, evidentment la meva primera aproximació va ser doncs, com un usuari normal i corrent, és a dir, en el que ChatGPT anem a provar i la reacció va ser això no hi ha límits. A partir d'aquí no hi ha límits. La meva primera frase va ser aquesta i em vaig començar doncs, a interessar en els temes d'automatització. En el 2000, quan vam començar, dic vam perquè tots aquests projectes els desenvolupo amb el meu soci, que ell està més especialitzat en temes de precisament automatització amb eines no-code i en temes de màrqueting. Llavors, ja dic, va ser cosa de començar a instaurar-ho en els nostres propis projectes, creant eines pròpies i així fins a dia d'avui. Vam detectar, gràcies a aquesta experiència d'assessoria, que hi havia molt de sector d'empresa doncs, que no estava aprofitant la tecnologia per desconeixement i deixant passar oportunitats de ser més productius i ser més eficients i per tant, també vam poder virar no, cap a aquesta part de més de consultoria, d'anàlisi i d'ajudar empreses a aplicar nova tecnologia.
Clar, ara quan parlem d'intel·ligència artificial tothom li ve al cap el ChatGPT, no? Perquè és una mica el que coneix tothom. Però com, clar, hi ha moltes coses i moltes eines darrere la intel·ligència artificial. Com definiries la intel·ligència artificial per explicar-ho amb algú que coneix el ChatGPT i no coneix res més, o a vegades no coneix ni el ChatGPT, no? Com definiries?
Jo diria que la intel·ligència artificial és la capacitat que té la màquina per fer coses que simulen la intel·ligència humana. No? A dia d'avui la intel·ligència artificial és capaç de raonar, és capaç d'aprendre i amb aquests anys li hem posat memòria. No? Llavors, està preparada per fer tasques repetitives que nosaltres com a humans podem fer, està pensada per fer temes més creatius, no? Hi ha paraules d'aquestes que es diuen, no? La intel·ligència artificial al·lucina, no? Ella mai s'equivoca, sempre tindrà una resposta. Llavors,
està obligat a donar una resposta.
No?
Que a vegades no és la resposta que vols tu.
Bueno, però exacte, d'això també n'hem de ser conscients. Hem de ser conscients de que estem parlant amb una màquina i la intel·ligència artificial ja existia abans de ChatGPT. ChatGPT no deixa de ser una interfàs on te connectem amb un model de llenguatge natural, que és el GPT-3, però si va néixer amb 3 vol dir que hi havia l'1 i hi havia el 2.
Per tant, tot això està evolucionant
moltíssim. Tot això està evolucionant moltíssim. ChatGPT, quan va aparèixer el novembre del 2022, doncs en tan sols un mes va adquirir 100 milions d'usuaris. Això era algo que no s'havia vist, doncs, ni Instagram ni TikTok, no? No hi ha ningú que l'hagi superat. A dia d'avui ja sí. No? Tenim el DeepSeek, la intel·ligència artificial xinesa, que el que ha fet és que ja només en 20 dies doncs, aquest accés de gratuïtat s'ha expandit per tot el món. Estem parlant de model de llenguatge doncs, més econòmic, o sigui que el seu entrenament ha estat més econòmic i que és més eficient, però estem parlant de que tenim un DeepSeek i evidentment sí, molt més que OpenAI o molt més que ChatGPT. Google evidentment també està en aquesta
sí,
carrera de fons.
Més recentment Google, no?, ha tret una eina a nivell d'imatge, no?, el Google Studio,
sí.
Veia ahir. Clar, això, a més, has d'estar
constantment.
Estant a la guaita de les coses, perquè és que pràcticament cada dia surt coses noves. Si no és una no, actualització del ChatGPT, és una nova versió del Copilot o del, no, Gemini.
Sí,
ostres,
sí.
Has d'estar molt al dia, no?
Sí, és una formació constant i el salt tecnològic és molt ràpid. Amb 2 anys i mig que portem des de novembre del 22 amb la irrupció de ChatGPT, hem vist que el llenguatge s'ha transformat no només entén text, s'ha transformat en un llenguatge multimodal. Li pots donar una imatge, li pots donar un manuscrit i t'ho llegeix, té visió, va adquirint memòria. Aquests models, el GPT-3 ha passat a ser 3.5, ha passat a ser 4.0, ha passat a ser el que raona. Hem pogut tallar la màquina, és a dir, abans tu comunicaves i enviaves no, el teu prompt, la teva informació, i havies d'esperar que acabés, ara la pots interrompir. La manera de treballar, sí, molt ràpida, i requereix estar constantment formant-te i mirant doncs, què és el que està evolucionant, i també és això, és a dir, no només depenem d'una tecnologia. En el món a dia d'avui hi ha diferents no, jugadors
per diferents sectors,
per diferents
verticals, per no?
Exacte.
Clar, en aquest podcast segurament ens sentirà gent propera a l'empresa, no, o l'emprenedor, i com que estem en una zona turística, empreses del sector turístic començaran a pensar, o si no ja ha pensat. Ahir parlàvem amb un emprenedor que es dedica al màrqueting i em deia: ja m'ha trucat una empresa dient que vol aplicar intel·ligència artificial, però que no sap com, no? Però clar, com que sent a parlar de l'intel·ligència artificial tot el dia, ha d'aplicar-ho i vol aplicar-ho. I parlava de gens, no? Ja en parlarem d'aquest tema. Però la pregunta és, com poden aplicar-ho? Una empresa senzilla, com tenim aquí moltes a la zona de la Costa Brava, una empresa turística, típicament, un restaurant, un hotel, una empresa d'activitats, no? Com pot aplicar el seu dia a dia la intel·ligència artificial? Ha d'anar a màxims, ha d'anar a alguna cosa petita? Què aconsellaries, tu?
Jo crec que la primera cosa és entendre que la intel·ligència artificial ja no és futur, està en el present. I per tant que ja no és una cosa optativa, sinó que és una obligació. Això és com quan fa uns anys les empreses es plantejaven si tenir web o no, no? O entrar o no a les xarxes socials. Aquell moment inicial hi havia el mateix dubte.
Ho dubtes,
no?
Clar,
és com
clar.
Això afectarà el meu negoci, podré fer-ho o no podré fer-ho, però a dia d'avui, amb l'experiència i els anys, és indispensable, és a dir, ara mateix...
Per un hotel tenir una web i tenir xarxes socials, evidentment.
Per tant, això que ja hem superat aquesta barrera d'inicialment aquesta por, jo diria que la intel·ligència artificial encara més.
I de quina manera, però? Perquè clar, no s'imaginen, diuen, vale, m'ajudarà a fer una carta o fer un mail, no?, a través del xat GPT, però de quina manera imagines que poden ajudar en aquestes empreses d'intel·ligència artificial?
Clar, aquí nosaltres quan entrem en una empresa el primer que preguntem és anem a detectar feines repetitives. Val? Per tant, és una anàlisi profund dels procediments de treball. Llavors, per exemple, en una empresa industrial, diguem-ho així, quan han de produir una cosa, hi ha una fitxa tècnica, se sap clarament quin és el procediment. No? En departaments administratius o d'atenció al client, això ja queda una mica desdibuixat. Aquesta industrialització del sector dels serveis no l'hem vista, no l'hem viscuda. Només les grans empreses tenen industrialitzat la part més de servei. Per tant, jo diria que un dels primers passos és precisament aquest, és analitzar molt clarament quina és la forma dels procediments que tenim doncs, per atenció al client, quin és el procediment per fer una reserva, quin és el procediment per doncs, una queixa d'un client, com es gestiona. La base de dades d'aquest client, si tenim un client repetitiu, quantes vegades ha vingut en el nostre restaurant, no? És quins plats menja. Potser no cal tant de detall, però en el sentit d'agafar tota la informació, perquè després aquesta base de dades de coneixement, nosaltres li podem traslladar a la intel·ligència artificial, podem entrenar la nostra pròpia intel·ligència artificial, i ja no només es tracta d'aquesta interfície de ChatGPT de vaig escriure un correu, sinó que si connecto aquesta intel·ligència artificial a la meva font d'informació, siguin procediments, siguin dades dels meus clients, sigui el que sigui, la forma en què jo vull comunicar, doncs la tindré extremadament personalitzada. Podré arribar a fer correus electrònics de forma totalment automatitzada, però no estandarditzada. Fins ara l'automatització es basava en programació. Ara és automatització personalitzada. Llavors aquesta penso que serà la tendència en alça.
O sigui, m'imagino que un hotel que fa un mailing als 10.000 base de clients que té en la seva base de dades i fa un mail de vine per Setmana Santa que tenim una oferta, no sé què, i un dia els 10.000. Això es transformarà a que classificarà la intel·ligència artificial en depèn de quins clients, hi haurà uns que els interessarà aquesta oferta, hi haurà uns que ja saben que no, perquè no venen mai per Setmana Santa, sinó que els ofereix alguna altra cosa, no? Molt més personalitzat, entenc jo.
Sí.
Però clar, tot això basa que tinguem dades, no?
Total.
Clar.
De qui deia aquella importància meva de la dada,
clar,
no?
Clar, clar, per tant, el primer que ha de fer un establiment d'aquest tipus, no?, és sobretot tenir bé les dades, recollir bé les dades, no? Sí. Com pot fer-ho, això?
Gran dubte.
Ja.
Gran dubte i gran pregunta, perquè jo moltes vegades dic que les empreses han creat Frankensteins a nivell tecnològic. I per tant la primera cosa és posar ordre. Per això deia...
Per tant, abans d'aplicar intel·ligència artificial, sí, és anem a veure com recuperem, com estem gestionant les dades dels nostres clients, no? Bueno, clients, proveïdors, treballadors, tot. I després, a partir d'aquí, podem, no?, construir alguna cosa,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Pensem que la intel·ligència artificial en ella mateixa, o sigui, qualsevol model de llenguatge es nutreix de dada, es nutreix d'informació. El context és molt important. Llavors, si nosaltres baixem aquesta intel·ligència artificial generalista a la nostra pròpia aplicació, evidentment les nostres fonts d'informació també han de ser fiables, bones i ben estructurades, sobretot ben estructurades. Per què? Perquè la forma, o sigui, sí que és veritat que aquest input, no?, la nostra manera de tractar amb la intel·ligència artificial, doncs és un llenguatge natural, però quan més ben tinguis dissenyat aquest prompt, no?, aquesta forma de tu interactuar amb la màquina, doncs millor serà la resposta que et donarà. I ja dic, a dia d'avui, podent-li donar un context molt ampli, doncs les respostes, evidentment, cada vegada són més personalitzades i més adaptades a la teva pròpia necessitat.
Molt bé. Per tant, primer consell, tenir molt ben gestionat les teves dades, vale? I si no els estàs gestionant bé, intentar gestionar-los bé,
sí,
i a partir d'aquí, sí, veure com... Bueno, i després també agafar dades externes públiques, no sé, m'imagino, tema del temps, del flux de gent, de moviments, dades que són, sí, externes, que puguis agafar, que també poden alimentar,
sí,
no, aquest robot, aquesta intel·ligència artificial, per ajudar-te tu en el teu dia a dia. Molt bé, sembla interessant, no?, aquests consells per donar a empreses. A nivell d'emprenedors, o sigui, hem parlat d'empreses, no?, turístiques, Nosaltres també ja tenem allà al Viver d'Empresa, tenem molts emprenedors. Els emprenedors ja normalment ja molts ja venen apresos de casa, no? En aquest sentit de l'intel·ligència artificial. Però tens algun consell a nivell distintiu per a empreses? Perquè molts emprenedors segurament el que no tenen són dades, no? Perquè estan començant. Vale? Alguna recomanació per poder utilitzar amb aquests emprenedors que puguin fer servir?
Primer, que si creuen en la intel·ligència artificial, o sigui, si realment, i ja dic que aquest sí creuen, per mi és una obligació, però doncs que puguin arribar a pensar o que puguin ja des del moment 1 estructurar la seva empresa de forma gran. No? Uh-huh. Sam Altman, el CEO d'OpenAI, que és l'empresa de ChatGPT, augurava que cada vegada es veuran més empreses unipersonals valorades en milions d'euros, precisament perquè aquestes persones podran portar a terme projectes lo suficientment grans sense necessitat de contractar personal i per tant poder desenvolupar de forma amb equips molt petits grans estructures empresarials o grans startups, no? Que fins ara doncs necessitaves molt de capital per poder-les, no?
Sentia, no, que a nivell de startup, una de les diferències que hi ha últimament és que startups dedicades a la intel·ligència artificial estan creixent molt més ràpid, no? I hi ha una concreta que és Lovable, que és està facturant 100 milions de dòlars en menys de 6 mesos, no? Vull dir que aquests exemples volen dir que, ostres, això està en un moment molt incipient i molt creixent, sí. No? Molt creixent.
Totalment. Per tant, jo un dels consells que els donaria és aquest, que pensessin en gran, és a dir, que per molt que siguin emprenedors, però que pensin en gran, la frase que he dit al principi, és a dir, no hi ha límits. El límit és ets tu. Llavors, que aprofitin al màxim el coneixement que ja tenen per estandarditzar i per protocolitzar tot el que desenvoluparan i que facin ús d'aquests agents digitals que vindran en aquest 2025.
Uh-huh. A nivell també d'emprenedors, també veiem que va molt bé, sobretot a nivell tecnològic, quan has de fer un prototip, no? Quan dic un prototip vol dir una pàgina web, una aplicació, un software. Avui en dia tenim, precisament Lovable és un d'ells, no? O Cursor, són exemples de intel·ligència artificial que te programa per tu una aplicació. I això, ostres, està tan al dia que hasta el meu fill, vaig veure, de 16 anys, no? Que va fer una aplicació amb el Cursor poques hores, no? Clar, això va molt bé a nivell de prototips, per tant, jo crec que també, no? A nivell de consell també per emprenedors.
A nivell de poder crear un producte mínim viable,
exacte.
Evidentment s'ha de testejar. Aplicacions que fa uns anys, doncs, emprenedors tenien la idea i què feies en aquell moment? Te n'anaves a un programador i li deies, jo tinc aquesta idea, quan val portar-la a la realitat.
I te tardava molt de temps.
Primer tardava temps i després aquells diners que tu com a emprenedor, potser per començar, doncs no tenies. I moltes idees quedaven doncs a baix en un calaix i no s'acabaven desenvolupant. O t'aliaves amb aquell programador i per tant aquell pes de programador passava a ser un soci dintre de la teva empresa o descartaves o havies de tirar per una altra banda d'una manera molt més orgànica i molt més i diferent. A dia d'avui, el que comentaves, és a dir, generar una aplicació
que funcioni mínimament
et pot portar hores potser, però en un cap de setmana tens un producte mínim viable bastant acurat.
O inclús en la universitat, no? Que faig professor d'universitat, veig que els alumnes quan tenen de presentar un projecte i en aquest projecte intervé una web, hi ha aplicacions també d'intel·ligència artificial que amb un prop, evidentment ben fet i ben estructurat, amb alguna imatge, algun tal, te fan una web, no? I te presenten ja la web com podria ser, no? Sí. Per tant, també a nivell de disseny i així és fàcil de, no? De poder presentar ràpidament una mostra de com seria.
Sí, sí, totalment. Nosaltres en els un dels projectes que tenim és Tu Web Fàcil Online. Uh-huh. És un projecte pensat per desenvolupar pàgines web a través de WordPress, però moltes vegades allà necessitem codi. nosaltres no som programadors, no tenim aquesta trajectòria o aquesta experiència i ens nutrim d'intel·ligència artificial per fer codi. Coses totalment inimaginables fa uns anys.
A nivell d'exemples que podries o que tu has ajudat alguna empresa, sense dir noms, però podries dir algun exemple de com aplicar la intel·ligència artificial en algun tipus d'empresa, sigui el tipus que sigui?
Mira, nosaltres t'explicaré primer coses pròpies, vale, desenvolupades per nosaltres, no? Un altre dels projectes que portem és crear Societat Online, la creació d'empreses de forma express única i exclusivament a través d'internet. No cal ni anar al notari, per dir-ho d'alguna manera. Tot el projecte està totalment automatitzat i evidentment la intervenció nostra hi és per darrere, però aportant el valor d'atenció al client, per exemple. Aquest projecte, aquesta automatització la tenim, tenim per exemple guardat en aquesta base de dades connectada a la intel·ligència artificial tots els correus electrònics dels nostres clients, tota la comunicació que es fa amb els nostres clients, les trucades es graven i es guarden en aquesta base de dades, i a nivell d'informació interna tenim connectat un chatbot que jo, per exemple, doncs, quan un client em diu, em fa una consulta respecte al seu procés, doncs connectant directament en allà, tinc ja tot l'històric, tinc quin és el correu electrònic allà on te vam parlar d'aquell tema, i per tant em permet agilitzar al màxim el temps de búsqueda i d'atenció directa en el meu client. A nivell de, que et deia, de codificacions, o sigui, de programar coses, evidentment també. Ara, per exemple, estem desenvolupant un chatbot per poder fer consultes a nivell de comptabilitat i de finances per a una empresa.
Això és el que se'n dirien els agents, que ara està una mica... Sí. No? El moda, o que sembla que seria...
Bueno, és la gran tendència d'aquest 2025. És la gran tendència d'aquest 2025.
Sí. Què són uns agents? Perquè qui ens escolta no ho sabe, què és un agent?
Un agent de...
Perquè potser ens imaginem un chatbot, no? Un robotet que surt allà a la pàgina web i que te contesta coses molt automàtiques. No.
Un agent d'IA és una... Diguem-ne que és una aplicació, o sigui, és una funcionalitat de la intel·ligència artificial que el que fa és que utilitza eines que estan connectats en aquest agent per poder fer tasques. Llavors vol dir que és capaç de...
Ja no contesta, sinó que crea tasques.
Crea,
no?
Tasques, sí. Val. Sí. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, en tenim un que el que fa és cada dia es connecta al BOE i rastreja la normativa nova que pugui afectar a pimes. Uh-huh. Llavors, una vegada rastrejat la normativa que s'ha publicat aquell dia, fa un resum. I a nosaltres ens envia a les 8 de la tarda un correu electrònic informant de quines són les normatives i ens dona els títols, no? Ja no és només ni el resum, és a dir, simplement envia un correu electrònic notificant que hi ha aquesta normativa nova publicada. A partir d'allà, cada una d'aquestes notícies té un enllaç que ho ha guardat en un full d'Excel, i per tant tu pots directament després, si alguna cosa t'interessa, o bé clicar al correu electrònic o bé anar a la font de la base de dades que has creat i visualitzar aquella normativa nova, tant sigui la font com el resum que t'ha creat. Uh-huh. Val? Llavors això nosaltres ho fem servir de forma pròpia, però també tenim clients que estan interessats en aquesta informació i els hi traslladem adaptada del seu sector. Tenim doncs advocats, assessories, que el que volen és aquest tipus de, per poder-les després gestionar i transformar en contingut. Doncs aquest agent, per exemple, nostre, el que fa és això, té una tasca encarregada que és llegir, resumir i enviar un correu. Per tant, els agents fan tasques.
Per tant, això ja comença a sonar a que és un treballador.
Sí.
Clar, no? Has parlat d'un agent que fa una tasca, que fa una sèrie de coses, que li dones tu una sèrie de coses. Per tant, clar, ara aquí intervé aquell famós tema de dir, la intel·ligència artificial ens traurà llocs de treball? Bueno, potser segurament que sí. En alguns casos, els llocs de treball que siguin de temes molt repetitius, segurament que sí que ho podràs substituir per un agent d'aquests, no?
Sí.
En altres casos, no... En sortiran de nous, de llocs de treballs relacionats amb intel·ligència artificial? Jo sempre, jo crec que penso que sí, no? No ho sé, què n'opines? Però penso que sí que, evidentment, que si estem davant d'un molt, molt nou, necessitem experts d'aquesta temàtica, no? De la intel·ligència artificial. Per tant, sortiran llocs nous relacionats amb intel·ligència artificial. No sé com ho veus.
Dos coses.
Dos coses.
Jo crec que sí, que es destruiran molts de llocs de treball. Que se'n transformarà, que se'n crearan de nous, segur. Ara, quants...
No els mateixos.
No els mateixos.
Vale.
Val? És una predicció, evidentment, la bola de cristall no la té ningú. Però, mira, fa uns anys, o sigui, quan va començar tot això de la intel·ligència artificial, es parlava que es generaria una nova professió, que era el prompt engineering, no? Que era com saber parlar a la màquina, i que aquesta professió que en els mitjans es va traslladar que seria una nova professió, que a més estaria molt ben pagada, no sé si parlaven de $6,000 al mes o alguna cosa així, i això no ha arribat.
Ja.
No ha arribat ni arribarà. Val? Per què? Perquè crec que el prompt engineering ja no és una professió, és una habilitat. És a dir,
que haurem de tenir tots.
Que haurem de tenir tots.
Ja.
Per tant, arriba un moment en què aquella frase, no, de que no és el més fort el que sobreviu, sinó el que millor s'adapta, crec que en aquests moments actuals, quan estem parlant de feina amb intel·ligència artificial, realment és aquí la clau. És a dir, ens hem d'adaptar. Allò que dèiem de que la intel·ligència artificial, doncs, ha vingut per quedar-se, i ja no és futur, sinó que és present, i ho estem veient amb aquesta irrupció dels agents en aquest 2025, estem parlant de que ens haurem d'adaptar. Ens haurem d'adaptar perquè la tecnologia, l'accés al coneixement, doncs, és molt més àgil, molt més fàcil, i això les empreses haurem de ser molt conscients de que evidentment és el que hi ha, i ens haurem d'adaptar. Passarem de ser especialistes, d'haver estat 5-6 anys estudiant una carrera, probablement estudiar-ne moltes de forma fraccionada, perquè aquesta visió més generalista, més 360, que et pugui, que tu puguis desenvolupar coses amb l'ajuda d'un agent digital o d'un treballador digital, en el que et porti tot el coneixement resumit i et puguis enfocar en el que tu realment, no, puguis gestionar tota la teva part de negoci, doncs, per tant, jo crec que viurem una transformació del món laboral.
Bueno, del món laboral i del món en general, no? Perquè,
del món,
clar,
en general.
Ara estaves parlant i m'ha ve al cap, el meu fill està a punt de començar a entrar temes de carreres universitàries o cicles així, clar, i penses, l'educació no ha canviat, de moment no ha canviat gaire.
No.
Estem igual de que fa uns quants anys. Canviarà? No ho sabem, perquè és un tema complex, però hauria de canviar, no? I tu ho deies, no? Hauríem d'estudiar fraccions de carreres. Com veus aquest món de l'educació, no? I després també amb un altre tema, que és ja ho sabem tots, els nens quan han de fer un treball, els nois quan han de fer un treball i noies a la universitat, evidentment s'utilitzen i fan servir el ChatGPT, no? Com haurà de canviar tot aquest món amb l'intel·ligència artificial?
Mira, l'altre dia llegia una notícia que se li havia preguntat a la pròpia intel·ligència artificial...
Com fer-ho?
No, quines carreres universitàries no tenien futur.
Vale.
I parlava d'administració i direcció d'empreses, parlava de dret i parlava de periodisme. Llavors, si alguna cosa tenen en comú aquestes... periodisme potser no tant, però les altres dues, per mi, una de les coses que tenen en comú és normativa, no?
Que has d'aprendre una normativa.
Exacte, o sigui, un coneixement molt estandarditzat de certes coses, en les que simplement, doncs, fent les preguntes adequades, tindràs aquest accés al coneixement. Llavors, segurament no caldrà... desapareixeran els advocats? No, jo penso que no. Ara, en faran falta tants? Segurament tampoc. Per tant, l'accés al coneixement canvia, i la forma en què nosaltres, com a, no? Tu deies, tu tens un fill de 16 anys, jo en tinc una de 11, no? I penso, ostres, l'accés a la informació i l'accés a aquesta formació serà totalment diferent. I per tant, ells neixen amb aquesta tecnologia ja incorporada sota el braç, nosaltres no, nosaltres som una generació on hem viscut l'entrada de l'ordinador en el món professional i en el món personal, la irrupció d'internet, la irrupció del telèfon mòbil. Totes aquestes coses les hem nosaltres anat incorporant de mica en mica, però ells ja venen de fàbrica amb tot això i per tant ho porten incorporat en la seva manera d'aprendre. La qüestió és si la societat en general, no? Els organismes públics, l'ensenyança, que tu deies en tots aquests anys no ha canviat, doncs si serà capaç d'introduir totes aquestes facetes. Imagina't que el teu fill tingui un professor personal que l'ajudi a fer els deures.
De fet ja ho fa, o sigui, evidentment utilitza, no? Hi ha alguna àrea, alguna temàtica que no sap, una fórmula de matemàtiques, o sigui,
exacte.
Evidentment el que fa és preguntar-ho al ChatGPT que li expliqui fàcilment perquè ell ho pugui entendre.
Sí,
no?
sí.
Ja ho utilitzen,
de fet, ChatGPT generalista, cada vegada hi haurà intel·ligències artificials més especialitzades en resoldre un problema com pot ser fer els deures, com pot ser matemàtiques, com pot ser aproximacions a la trigonometria. Pues, si hi ha algú que no, això se li escapa, el professor no pot estar per als 25 alumnes que té a la classe, doncs per què no tenir un professor digital que a través d'un pinganillo t'estigui dient com has d'aprendre tot allò.
I clar, has dit aquestes carreres, jo m'imaginava un dels factors que no tenen aquestes àrees és la creativitat. Jo crec que és una de les coses que els humans tenim i ho tenim molt bé i ho fem molt bé, que segurament la intel·ligència artificial no té tant. No sé si estàs d'acord amb això.
Estic d'acord i clar, la creativitat també s'ha de potenciar. O sigui, el meu gran dubte és si tot l'accés al coneixement el tenim i la clau està en la pregunta. Com arribem a fer preguntes si no hem adquirit aquell coneixement? Llavors això per mi ara mateix és el meu gran dilema de quan em poso amb, no, 5-10 anys vista, com podrem, si nosaltres anem suplint aquestes parts juniors d'aprenentatge perquè ja hi tenim accés. Tots hem passat per no, tenir 20 anys, començar a aprendre i arribes a un moment en què evidentment mai deixes d'aprendre, però diguem-ne que la teva base de coneixement ha passat per, no, unes etapes. Si aquestes etapes les cremem perquè ja no fan falta, perquè la intel·ligència artificial aquesta base de coneixement mínima ja te la pot donar, com adquirirem la superior? No? I això és una de les meves preocupacions amb la meva filla d'11 anys. No? És com adquirirà coneixement si ja el tindrà accessible i com farà preguntes, bueno, si no sap què ha de preguntar.
A base d'experiències.
A base d'experiències. No? Llavors, aquesta part més generalista d'anar interactuant el prova-error, penso que és el que realment s'ha de fomentar des de petits per poder arribar en aquesta especialització de cada una de les coses que nosaltres anem desenvolupant.
I parlant de creativitat, a nivell de màrqueting, no? Allà també tenim diversos emprenedors que tenen negocis que evidentment han d'utilitzar, no? El màrqueting digital. Hi ha eines que t'ajuden, no, a fer tot això. Com veus la feina d'un especialista en màrqueting al cas de que et pugui ajudar una intel·ligència artificial? Pot substituir? Algú me preguntava, ostres, és que m'agradaria tenir una intel·ligència artificial que me fes els posts d'Instagram i les publicacions o les... o les, no? Els anuncis a Google, no? Pot substituir? No pot substituir? Pot ser una ajuda? Segurament ara, no? És una eina que t'ajuda, no?
A dia d'avui la intel·ligència artificial és una eina. És una eina a les nostres mans en el que nosaltres, doncs, li donem una entrada i en surt una sortida, que és la generació de contingut o el que haguem fet. En el futur aquesta eina es transformarà no només en una eina d'interacció o interacció automatitzada, sinó molt més autònoma per fer coses. Llavors, on queda la nostra creativitat? En com tu has dissenyat aquella intel·ligència artificial. Per exemple, dintre de ChatGPT, o sigui, dintre de l'aplicació, tu pots crear els teus propis GPTs. No? Aquests GPTs els hi pots donar context, els hi pots donar formació en què vols que facin. Llavors estem parlant que pots tenir un GPT que simplement doncs, llegeixi contingut, un altre que el redacti, que el resumeixi, un altre que el que faci és adaptar aquell contingut que l'altre ha llegit, que te l'adapti per un post d'Instagram, un altre que te l'adapti per al post de LinkedIn i un altre que et faci un blog, no? per la pàgina web, i inclús un que te faci l'escaleta per poder fer després tu un vídeo a YouTube. I no només això, pots tenir el teu avatar per poder crear aquest vídeo de forma totalment automatitzada. De fet, a YouTube ho estem veient, cada vegada hi ha més canals automatitzats amb o sense cara o amb o sense avatar, no? Creat amb intel·ligència artificial. Per tant, la generació de contingut és una de les coses on veurem molta aplicació, o estem veient molta aplicació de la intel·ligència artificial, però el que tu em comentaves és a on queda la part humana? Pues a darrere, a la configuració, a la supervisió, a veure què és el que ha fet, com ho ha fet i si és del teu agrat, la teva personalització. El que no podem fer doncs és, no?, llançar contingut perdent la nostra essència. Penso que també aquí hi ha la nostra experiència i la nostra part de coneixement, per molt que la intel·ligència artificial et digui doncs aquesta part està millor escrita, no? Pots redactar tu prèviament, és una eina. Per mi és una eina que treballa juntament amb tu.
Molt bé, Marta, tenim els últims minuts i a mi m'agradaria preguntar-te què és... Com veus el futur? No? Ja hem dit que una mica aquest any seria l'any dels agents, això ho sentim a parlar a diferents especialistes. Clar, és difícil pensar en un futur gaire llunyà, no? Perquè si estem parlant de que ens ha interromput el ChatGPT des del novembre de 2022, no era?
Sí.
Estem parlant de que no fa ni 3 anys, no? Per tant, parlar a 5 o 10 anys vista, ostres, se'ns fa molt, molt gros. Però, bueno, parlem dels pròxims anys, no? Com veus el futur dels pròxims anys de la intel·ligència artificial? Cap on anirà?
Anirà cap aquí, anirà cap a transformar aquest mercat laboral amb la incorporació d'aquests treballadors digitals. Pensa que podrem tenir treballadors digitals que facin trucades, que facin entrevistes de feina, que facin prospecció de mercat, que analitzin perfils i que donguin no, aquests leads en els equips comercials. Podem tenir agents que estiguin preocupats doncs, de la ciberseguretat de la nostra empresa i que estiguin vigilant. Podem tenir agents que doncs, analitzin i que, o sigui, que analitzin les nostres pròpies dades i que siguin els nostres consultors financers per poder preguntar coses. Podem tenir doncs, escriptors que ens fagin models, per exemple, doncs, amb els advocats, no? Models que ja estiguin preestablerts. Per tant, jo penso que anirem cap aquí. La intel·ligència artificial, l'altre dia sentia en Marc Vidal que deia que la intel·ligència artificial era un tren, no? I que ja havia sortit, que Estats Units, que Xina ja van amb locomotora davant de tot i Europa estem encara en l'andana pensant si el bitllet...
I reglamentant,
exacte,
no?
Si el bitllet que portem, no, ens permet pujar o no al tren i reglamentant. Llavors, hem de, com a societat, penso que hem de fer... posar en valor, no? Aquesta tecnologia nova, la irrupció, veure si per davant estan les lleis, si per davant està la innovació, però evidentment que el desenvolupament tecnològic, o sigui, és el que és, i això, penso que estem en aquest canvi de paradigma.
I no tenir por, no? Perquè, esclar, a vegades quan surten noves tecnologies, o quan surti internet, clar, sempre hi ha un rebuig inicial, primer, que traurà llocs de treball, que no ho desconec, que no sé què me farà, que aviam... No? Ostres, al final és una eina que t'ajuda, que seràs més productiu, que podràs anar millor amb la teva empresa, no? Per tant, no? Jo crec que és nota el no tenir por.
Sí, això és com no totes les crisis, hi ha gent doncs, que veu el got mig ple i mig buit i el pessimista i l'optimista, i hi ha gent que de les crisis en veu oportunitats, no? Llavors penso que hem d'estar en aquest moment, no estem parlant d'una amenaça i ens hem d'adaptar al que ve i al que vindrà. i amb formació, evidentment, amb garanties d'afrontar aquestes noves capacitats, i si parlàvem de que no tan sols el coneixement, sinó que hi ha habilitats que ens haurem de, que haurem d'anar adquirint.
Molt bé, Marta, doncs amb aquest missatge positiu acabem. Gràcies per assistir i gràcies a tots els oients. Fins la propera.
A vosaltres, un plaer haver estat aquí i fins la propera.